Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
Notícies en xarxa. De mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimarts 19 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem amb nosaltres la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Coneixerem les últimes notícies del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Participarem a la gala de Quintos i Quintes anant fins al Delta de l'Ebre i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. I estava pensant ara mateix, imagina el despista que porto avui, Marina, i no sé si també els hi passa als companys, no sé quin dia estic, que he tingut que mirar-ho, dic 18, 19... El dia sé que és dimarts, però el el número com a tal se m'havia despistat el tema.
19 de maig, 3 dies i estiu. Jo no en soc conscient, eh?
No, no, jo tampoc, per això.
No vull dir.
La sensació, clar, com estem tots pendents del dia 12 d'agost, que sembla que estigui aquí al Racionet.
Ah, l'eclipse. Mira,
que tothom parla de l'eclipse.
Precisament, jo estic tan poc pendent d'això que no sabia ni de què em parlaves del 12 d'agost.
El 12 d'agost, el 12 d'agost, però si d'aquí al 12 d'agost encara falta, que potser d'aquí a res diem demà. Perquè el pas que anem, supercorrent.
Jo tinc un feeling, i és de que el 12 d'agost plourà.
No, han dit que núvol pot ser que estigui. Imagina. I que no podrem veure-ho ben bé com ens agradarà.
Però s'han de comprar... S'han de comprar...
Les ulleres aquelles,
exacte,
sí, sí.
Vull dir, en seguretat, si l'heu de mirar, en seguretat. Jo és que d'aquí al 12 d'agost no sé què estaré fent, la veritat.
Home, tu, vacances. No? Alguna cosa de vacances podria ser.
Algun
ser.
Dia, vinga, algun dia potser.
Ah, jo no,
però no ho sé, no ho sé.
Algo hem de fer, algo
no
hem de
sé.
Fer.
Anem a saludar, avui no hi ha pràcticament ningú, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Parlant de l'eclipsi, clar, jo estic aquí des de Delta.cat fent el programa Arran de Mar, però jo realment sóc d'un poble de muntanya. Jo Arran de Mar no ho estic massa. Llavors, l'eclipsi al meu poble no es podrà veure perquè les muntanyes ho tapen. És a dir, s'haurà de haurem d'accedir a la muntanya, és a dir, hem d'estar elevats per a veure'l.
Però crec que també...
No, perquè és el sol.
Crec que també han dit que de segons quins punts de muntanya es pot veure, no, això?
Sí, sí, però... És a dir, saps que les setmanes anteriors ja té fer la prova a les 8 i quart, mireu que serà, mireu l'horitzó que serà com 4 dits amunt o 4 dits avall.
Sí?
Pues no, és a dir, des del meu poble haurem de pujar una mica més amunt.
Jo és que ni ho miro. Ja m'ho trobaré.
Això, ja, això és el que va
ara mateix una mica despistada. Quin és el teu poble?
És un poble que es diu Pinell de Brai, de la Terra Alta.
Home,
llavors sí que es veurà, home. Si és de Pinell de Brai, posem un sol. Allà només per vosaltres. Mira què te dic.
Home. El tema és això, que potser està tot nuvolat i ja està, i no passa res.
Veurem que es fa fosc durant uns
instants. Aquí a Tarragona van buscar els punts on es podia veure millor, però van dir que millor que ens quedéssim a casa cadascú, per tant... Així va.
Per no moure soroll, no?
Exacte. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo crec que avui hem desvetllat un dels grans misteris d'aquest programa, eh? D'on és la Cel? De Pinell de Brai. Molt bé, me n'alegro molt de saber-ho, d'haver-ho descobert.
És que s'havia de saber, s'havia de saber.
Home,
el saber no ocupa
lloc. Convidats.
Fantàstic, home, bonic, la zona de tota la zona de l'Ebre, però jo pensava, d'on deu ser la Cel? I cap a la zona de la Ribera, diguem-ne, de la Ràpita Deltebre, no la feia, pau parlar, eh? Dic, ha de ser d'interior,
no,
ho hem
no.
confirmat.
Sí, interior
aquí,
totalment.
Aquí és el nostre expert, ja ho estava intentant esbrinar des de feia dies.
Sí, va ser que no sóc com la Sílvia, a mi em feia vergonyeta preguntar i no preguntava, però mira, aprofitant que la Sílvia ha preguntat, doncs fantàstic.
Sempre s'ha de preguntar. Pregunteu, si teniu dubtes, pregunteu sempre.
Clar que sí, clar que sí.
Vinga, va. Digues, Oriol.
No, això que deies de l'eclipsi, que sí, l'esteu esperant moltíssim, no sé si farà bo o no farà bo, però que on es veurà més bé i tot és cap al nord de la península, eh? Que cap aquí a Tarragona, a la zona d'aquí baix, és poquet, just quan s'està ponent, bé, ja ho sabeu que es va fer la prova, eh? Per tant, que no s'esperi tampoc una gran meravella, que es veurà justet si es veu.
No, però si diuen que cap aquí la zona de Tarragona és dels millors llocs i cap a les Illes Balears i no sé què i no sé quantos.
Re, cap a la zona del nord d'Espanya, cap a la zona de Burgos, cap al Cantàbric, es veurà més amunt i més estona. Per tant,
sí,
si algú és
fet...
estranger i ha de viatjar, no viatjarà cap aquí, anirà cap al nord d'Espanya.
De fet, jo normalment anava, perquè enguany no hi aniré, a un festival allí a Aranda de Duero, al costat de Burgos, i l'any passat, l'agost de l'any passat, preguntant a l'hotel d'Aranda de Duero, ens van dir que estava tot complet ja amb vistes a l'eclipsi d'aquest any. Imagina't, un any vista.
Sí, sigui perquè que... si ets d'aquí, evidentment, si ets català, baixes a la zona de Tarragona, que és on es veurà, però si ets de fora, abans de que venir a Catalunya, te'n vas cap aquí, cap a Burgos, Aranda de Duero, etc., més amunt, que es veu més estona i més amunt en el cel, es veu més bé.
Vinga, va, deixem l'eclipsi, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, juntament amb la Maria Pagès, i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que el preu del sonso es dispara i actualment el quilo a la peixateria ronda els 70 euros. La temporada d'aquest any és dolenta perquè se'n troba molt poc arreu del litoral català, excepte a Platja d'Aro, Maria.
Platja d'Aro esdevé un reducte per la pesca del sonso. De fet, les 26 barques que hi ha a Catalunya dedicades al sonso s'han desplaçat fins a aquesta localitat del Baix Empordà perquè la resta del litoral no se'n troba. Hi ha professionals d'Arenys de Mar, de Blanes, de l'Estartit, de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols. Segons els investigadors, les condicions ambientals en aquest indret han estat els més favorables per la població de l'espècie. Les captures, però, es fan amb moderació i control per garantir-ne la subsistència i mantenir el preu que subhasta volta els 45 euros, però la peixateria pot escalar fins als 70. A les portes de la temporada d'estiu i de retruc de l'arribada de visitants, l'Ajuntament de Platja d'Aro instal·larà boies perquè els banyistes no puguin accedir a la zona de pesca, encara que la temporada es podria veure reduïda. Fa dos anys la van tancar a l'agost, l'any passat al juliol, i ara es podria avançar el mes que ve.
Els mercats municipals de les comarques de Girona estan immersos en la novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats. Enguany, sota el títol No et ratllis, el mercat pregunta, la cita reivindica el paper dels paradistes per potenciar el producte de proximitat.
Fins al 31 de maig, els mercats municipals de les comarques de Girona ofereixen fins a 14 activitats vinculades a la cuina, el producte local i la sostenibilitat, a través de tallers, tastos i demostracions culinàries obertes a tots els públics. Per segon any consecutiu, la campanya porta el lema No et tallis, el mercat pregunta, amb l'objectiu de destacar el paper dels paradistes a l'hora d'assessorar clients que aquests dies també comparteixen per les xarxes socials dels mercats recomanacions i consells. La Setmana Internacional dels Mercats de Girona està coordinada per la Diputació amb la participació dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. En aquesta edició, el Lloret de Mar no hi participa perquè encara s'hi estan fent obres de reforma de l'equipament.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre complirà 50 anys el 2027 i aquest dilluns ha presentat el programa d'actes per commemorar el mig segle de la segregació de Tortosa Cel.
Així és, Marina. La proposta inclou 12 accions que s'allargaran durant tot el període commemoratiu i que volen reconèixer totes les persones que van fer possible la segregació i reforçar la identitat i el futur del municipi. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Lo que volem com a ajuntament és una no una commemoració estàtica, no, de dir, pues, arribem als 50 anys en un acte institucional com fem cada any, sinó que arribem als 50 anys en un acte institucional però ben recorregut la història del municipi, lo passat del municipi, però també, no, lo present i el futur del municipi en visualització de la pròpia ciutadania. I per això aquestes accions consensuades entre els diferents grups municipals i treballades conjuntament en la comissionada pels 50 anys, pues són accions que també ens donen aquest punt d'enxarxament, no, i capilaritat a tota aquella gent, pues, que els han de reconèixer el seu gra d'arena.
Entre les accions previstes hi ha una exposició commemorativa amb 50 objectes representatius de la història de Deltebre, una ruta pels espais vinculats al procés segregacionista, un acte de reconeixement a les persones que van formar part de la Junta de la Segregació o les trobades de memòria històrica, com explica Elena Fabra, comissionada dels 50 anys de Deltebre.
Tota una sèrie d'activitats que ens portaran en este fil conductor, que són els 50 anys de Deltebre. Aquí tindrem accions diverses, potser podríem destacar-ne una com les trobades de memòria històrica de diferents col·lectius, que el que ens permetran és debatre, reflexionar i aportar informació sobre la commemoració, i això també ho volem tractar com si fos com un document històric per a que quede ja per a la posteritat i que en quede constància.
La presentació del programa també ha servit per mostrar la imatge corporativa dels 50 anys del Tebre. El tret de sortida a les 12 accions previstes serà este dimecres 20 de maig amb la celebració de l'acte institucional dels 49 anys de Deltebre.
Sant Jaume d'Enveja celebra el 30 de maig la cinquena edició de Ens movem per l'Ela, una jornada esportiva i solidària al passeig fluvial amb caminada i marxa i una travessa d'aigües obertes que s'ha incorporat a la Lliga Catalana acompanyada d'un dinar popular per donar visibilitat a l'Ela que ja afecta dos veïns del poble.
Sant Jaume d'Enveja tornarà a mostrar la seua vessant més solidària amb la cinquena edició d'Ens movem per l'Ela, una jornada esportiva i de compromís social que tindrà lloc el proper 30 de maig a l'entorn del passeig fluvial. El regidor d'Esports de Sant Jaume d'Enveja, Joan Bertomeu, ha explicat que hi haurà la caminada i la marxa solidària i també la travessa, que com a novetat s'ha inscrit a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per incrementar la participació.
Hem volgut inscriure aquesta travessa dins el que és la Lliga Catalana d'Aigües Obertes per poder arribar a tenir més participació, perquè en realitat que és el que realment volem, que hi hagi molta participació, que es visualitze aquesta diada i que es visualitze també aquesta malaltia tan enrevesada que hi ha. I bueno, esperem que l'assistència sigui molt major que estos altres anys.
L'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, ha destacat que esta jornada permet donar visibilitat a una malaltia que ja afecta a dos veïns del municipi.
Vam començar, no, en raïs d'una malaltia del nostre veí de Sant Jaume i el d'Alfonso. Ara tenim un altre veí que també està afectat per l'Ela. És curiós que en una població com nosaltres, com la nostra, tinguéssim dos malalts de l'Ela nascuts aquí a Sant Jaume. Això ens dona encara més sentiment i més coratge per a seguir fent esta edició, no només esta cinquena, sinó moltes més.
La jornada també inclourà un dinar popular.
Aturada a les costes del Garraf. El Ministeri per la Transició Ecològica ha denegat la petició de l'Ajuntament de Sitges que sol·licitava poder-se fer càrrec de les instal·lacions del Club de Mars. Carla.
Doncs sí, a l'Ajuntament sitgetà no agrada la decisió i defensa que qualsevol proposta sobre el futur de les instal·lacions hauria de respondre a la voluntat del municipi de Sitges i a l'interès general de la població. El Ministeri no només ha denegat la petició de l'Ajuntament de Sitges, sinó que, a més, ha instat el govern municipal a iniciar els tràmits per declarar l'espai del Club de Mar en estat ruïnós i així poder tirar endavant el seu enderroc. L'Ajuntament de Sitges manté la seva voluntat que l'espai del Club de Mar pugui esdevenir un espai al servei de la ciutadania, amb un ús públic, obert i universal. El consistori considera que aquest espai forma part de la memòria col·lectiva i del paisatge del litoral sitgetà i aposta per preservar-ne el valor patrimonial sempre que sigui tècnicament i legalment possible. Assegura que ha dut a terme actuacions de millora a l'entorn de mar amb la voluntat de cuidar aquest espai mentre resol la seva situació administrativa i jurídica. En aquest mateix sentit, es referma en la voluntat de continuar treballant per garantir la seguretat de l'espai i preservar-ne el seu valor patrimonial.
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova tancarà les seves portes fins al 27 de maig per poder gestionar la logística de les noves vitrines destinades a les col·leccions d'etnologia arqueològica i arts decoratives del museu. A finals de mes es donaran per tancades les obres de rehabilitació de la Casa de Santa Teresa i s'obrirà el nou accés.
El 31 de maig quedaran enllestides del tot les obres de reforma que s'estan duent a terme a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Les bastides que han cobert l'edifici durant els últims mesos ja s'han retirat i el museu ha recuperat el seu aspecte original. Aquestes obres, d'una banda, permetran recuperar la Casa de Santa Teresa com a punt de recepció al visitant i, d'altra, faran possible la nova entrada al recinte pel carrer del Forn del Vidre. En paral·lel, han finalitzat els treballs per eliminar les filtracions a la cúpula i continua l'operativa per reconvertir les sales Silvela i Egípcia. El muntatge de les noves vitrines requereix una operativa tècnica complexa, ja que a causa del seu volum i per garantir la seguretat de les obres d'art de la col·lecció, ha estat necessari desmuntar temporalment part de les peces exposades a la Pinacoteca i el conjunt de les pintures de la Sala Prado. Per aquest motiu, el museu romandrà tancat al públic fins al proper dia 27. A motiu d'aquesta posada a punt, el diumenge 31 de maig s'organitzaran visites comentades gratuïtes per donar a conèixer l'edifici i la seva història.
Anem cap a les costes del Maresme. Marc Avara s'ha proclamat campió de Catalunya d'Ilka 4. Ho ha fet a casa seva a Arenys de Mar durant la regata d'Emili Lledó. El va acompanyar al podi el també regatista del nàutic aranyenc Vladik López. En categoria femenina, el nàutic també va tenir podi el de Laura Molina al segon graó Oriol.
Doncs sí, Marina, el regatista del nàutic Marc Avara ha aconseguit el campionat tant en categoria absoluta com sub-16 i també sub-18, ja que ha estat el millor de la general. El nàutic d'Arenys ha estat el club amb més participants que ha portat al campionat de Catalunya i a la regata disputada en aigües aranyenques han arribat resultats gratificants que destaca la directora esportiva Mònica Azón.
I el Marc Avara, ja us ho hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar doncs, la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sub-16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit doncs, ser primer de la general, primera general absoluta, i això li ha donat doncs, també el títol de, evidentment, de la seva categoria de sub-16 i també de sub-18, perquè al final... doncs, al final, sent petit, doncs, ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb tres copes, i el seu company d'equip, també d'aquí del Club Nàutic d'Arenys de Mar, el Vladik López, ha quedat segon, i en femení, la Laura Molina ha quedat segona.
Per l'altra banda, Joan Camats i Sergio Roldán han competit en categoria olímpica, la Ilka 7, en una regata que ha coincidit també amb el trofeu Jacinto Ballester per a creuers, puntuable per al Campionat d'Espanya i la Copa Raesi. En aquest cas, també hi han pres part embarcacions aranyenques amb bons resultats.
Vam haver bastantes tripulacions a competir amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el Duende i el Nuba, i després teníem doncs, els menys socials o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres, i bueno, teníem molta representació del club, i al final es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, ja, doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants, doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també pel nivell de la flota que hi havia catalana a del Nuba i del Duende.
Aquest cap de setmana, aprofitant l'activitat de les regates i les cerimònies d'entrega de trofeus, també s'ha fet un reconeixement sorpresa per a Lucas Garrido, classificat per a l'Europeu d'Optimist.
El govern català ha presentat el projecte de reforma integrada de l'Hospital Sant Jaume de Calella.
Sí, és un centre hospitalari que passarà de 148 a 177 llits i multiplicarà la capacitat d'urgències i quiròfans per aconseguir una millor atenció sanitària de 218.000 persones de Gal, Maresme i les... En total, es destinaran gairebé 83 milions d'euros per tal d'ampliar-lo de cara a l'any 2031. L'Hospital de Calella passarà de 5 a 10 quiròfans i de 42 a 73 bocs d'urgències. També tindrà 5 sales d'endoscòpies i tècniques especials. El desenvolupament es farà en 4 fases per compatibilitzar les obres amb l'activitat hospitalària. Es començarà construint el nou edifici i després s'enderrocaran els edificis antics i s'acabaran les connexions amb la resta del complex.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el pròxim diumenge 31 de maig Tarragona tornarà a omplir-se de bicicletes amb la 30a edició de la Bicicletada, una de les cites esportives populars més emblemàtiques de la ciutat que no se celebrava des del 2019 i que torna amb força en un any especialment simbòlic. La sortida de la segona etapa del Tour de França des de Tarragona el proper 5 de juliol. La Bicicletada sortirà a les 10 del matí des del carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol a pocs metres del punt des d'on els ciclistes del Tour iniciaran la seva etapa. L'esdeveniment preveu la participació de fins a 2.000 persones de totes les edats. Les inscripcions gratuïtes s'obriran demà, 8 de maig, a través de la web oficial. En l'objectiu d'arribar a tots els públics, la bicicletada oferirà dos recorreguts circulars que passaran per diversos dels carrers i avingudes per on també circularà el pilot del Tour durant la seva estada a la ciutat. El circuit familiar serà de 3,3 quilòmetres, mentre que d'altra banda hi haurà el circuit llarg d'11,6 quilòmetres que ampliarà el recorregut passant per punts emblemàtics com el Balcó del Mediterrani, l'Avinguda Catalunya, la Rambla Vella, la Via Augusta, el Passeig Marítim Rafael Casanova o el Passeig del Gremi de Marejans. La recuperació de la bicicletada demostra un cop més el compromís de Tarragona amb l'esport popular, la vida activa i la participació de la ciutadania. És una cita que torna amb més força que mai i que connecta directament a la ciutat amb un moment històric com serà l'arribada del Tour de França, ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, que ha afegit que volen que la ciutat sigui protagonista d'aquesta gran festa de l'esport i que gent de totes les edats pedalegi pels mateixos espais per on passaran els millors ciclistes del món. L'esdeveniment l'organitza l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports i té el suport de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de Coca-Cola, Bonpreu, Esclat i Rufaza. I el nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord garantirà el servei d'abastiment d'aigua de forma autònoma durant 24 hores en cas de situacions excepcionals com l'apagada de fa un any. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat aquest dimarts la infraestructura que té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics, el que serien 10 piscines olímpiques, i ocupa una superfície de 5.300 metres quadrats. Aquest donarà servei de subministrament diari d'aigua a 71 municipis i 28 indústries del Tarragonès. Això volíem dir. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents de la situació marítima de les properes hores, sobretot a la Costa Brava, i és que tindrem onades de maregassa o mar brava. Serà fàcil que en alta mar hi hagi aquestes onades passant dels 5 metres d'altura. També a la Costa Daurada el vent de mestral serà insistent, amb cops de 70-80 km per hora, i aixecarà també forta maró, especialment mar enfora. I a la costa barcelonina, de fet, entre el Baix Penedès i el sud del Baix Empordà, aquesta mar serà una mica més plàcida, però igualment tindrem alguna onada passant del metre d'altura, amb vent de xaloc, un vent de refrontall, un vent de ràbia, fins i tot en alguns moments cap al Maresme. Ja les pluges van marxant, en qualsevol cas. Pel que fa al dimarts, jornada neta, transparent i assolellada, però encara ventosa, sobretot al nord del Cap de Begur i al sud del Coll de Balaguer. Per tant, encara tramuntània mestral, que faran que especialment al matí encara hi hagi una mica de forta maró. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP6 i a 13 quilòmetres de retencions a Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert en aquest tram en sentit nord. A la possible via alternativa, la Nacional 340, tenia cua a l'Arbós en sentit nord. A l'AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, i a la mateixa AP7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mollet en sentit Granollers, que talla dos carrils. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha cua al Montcada i Reixac, al nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la C26 es dona pas alternatiu a Berga per un camí avariat, i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la Roma Val, a la B20, hi ha retencions a Pedralbes i entre Collserola i Horta en sentit Besòs. A la Roma Litoral de Barcelona, a la B10 hi ha retencions de Poble Nou, a la Barceloneta en sentit Llobregat, i intensitat de Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
Amen. On va danser. és dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, Lara Alonso Tambo, que, com sempre, ens parlarà d'economia blava. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients, també.
I avui, concretament, parlarem de l'economia blava i la seva relació o el seu futur amb Europa, no?
Sí, jo crec que sí, tenim un especialista amb nosaltres, el Joaquim Millán, que ell està centrat sobretot en la política de la Unió Europea i sobretot centrada a través de Catalunya, i ara ens explicarà també com incideix també a l'economia blava.
Doncs anem a saludar l'especialista Joaquim Millán. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Primer de tot,
gràcies per comptar amb mi en aquesta ocasió.
Un plaer. Primer de tot, Joaquim, per posar una miqueta en context a tothom, com definiries exactament l'economia blava i per què la Unió Europea li dona aquesta importància que cada cop li donen més ciutats i més municipis, però ja extrapolem també fins la Unió Europea.
Correcte. No, la Unió Europea ja fa temps que està treballant amb el que diem aquesta economia blava, amb una estratègia concreta, que de fet el que vol és una referència al conjunt de polítiques, activitats econòmiques i sobretot també als marcs legislatius que la Unió Europea desplega, que estan vinculats al mar, a la costa, als recursos marítims, com per exemple l'objectiu de generar creixement econòmic sostenible, generar també innovació en aquest àmbit, generar feina, treball, i sobretot també, sense menystenir també una dada que per a nosaltres també des d'una visió europea és important, que és la protecció ambiental.
Anna, endavant.
Sí, bueno, Joaquim, ¿quieres seguir en castellano que me habías comentado, no, supongo?
Sí, sí, perfecto, me parece genial.
Pues una cuestión. La economía azul, si hablamos de en general en el mundo, sería la séptima economía mundial. Nivel mundial. Y si nos centramos en la economía azul, en que cada año sale el informe, ya tenemos el del 25 de economía azul, y hablamos de lugares de sitios de trabajo, serían 4,9 millones, hemos de recordar que tenemos 70.000 kilómetros de costa, y sobre todo lo que interesa también en este sentido, aparte de las facturaciones y tal, son los lugares de trabajo, que son casi 5 millones, 4,88, y representa el 2,4 del total. En España, 1 millón. Y si centramos también, concentramos los países más importantes de la Comunidad Europea, serían 4, España, Alemania, Francia e Italia. Pero, aquí viene mi pregunta, en España, que representa estos 4 países que tienen el 60% de la economía azul europea, se centran mucho en la pesca. ¿Tú crees que hemos de centrarnos en la pesca o ir también la economía azul más allá, en las ciudades, en los puertos, estratégicamente? ¿Me podrías comentar?
Sí, bueno, yo creo que, de hecho, Ana, tú lo has clavado, has dado unos datos que para nosotros nos hacen pensar la gente que puede valorarlo, que realmente pues hay un potencial especial en la Unión Europea en este ámbito, y por eso la Unión Europea, cuando hablamos de economía azul, ya lo traslada a un sector estratégico de competitividad europea. Es decir, es un tema súper importante para la competitividad europea, especialmente en el contexto ahora actual, después de lo que ha sido la pandemia y los Next Generation, donde hemos entrado en un contexto de transición ecológica, de seguridad energética y sobre todo de autonomía estratégica, que vemos que en estos momentos la Unión Europea pues tiene algunas debilidades, ¿no? Y por tanto también todo lo que es el ámbito de la economía azul se considera sector en estos momentos. Creo además que cuando hablamos, tú hablas también de la pesca, pues es la economía azul no solo también es pesca, que es lo que rápidamente nosotros, porque tenemos un sector pesquero muy activo, muy tradicional, que además es importante en nuestro país, pero en contexto europeo estamos hablando de transporte marítimo, estamos hablando, como tú decías muy bien, de lo que es la conectividad de los puertos con la logística, las ciudades, las mercancías, estamos hablando también de lo que sería el turismo costero, también hay que tener en cuenta todo lo que es el turismo, especialmente en nuestro país también es muy importante. Luego también todo lo que ahora mismo pues también está de moda, porque ya hace tiempo se está trabajando, que son las energías marinas renovables, que en este momento también como energías alternativas es importante tenerlas en consideración. Luego también como industria, todo lo que es la construcción naval, como no en Europa, en nuestro país concreto, pues hemos estado y seguimos siendo también punteros en la construcción naval. Y luego, por último, también a introducir un elemento que también hablamos muy a menudo, que es la economía circular, pero la economía circular también marítima. Yo creo que también aquí hay un ecosistema que nos permite hablar de economía circular marítima, que va ligada también mucho a lo que es actualmente todo lo que es la nueva tecnología, la nueva innovación en este ámbito marítimo, que hace que justamente pues definamos como un sector estratégico en estos momentos dentro de la Unión Europea. Y en contraste a otros ámbitos del mundo, a otros sectores del mundo, a otros países y otras zonas en el mundo donde también en estos temas pues tenemos una cierta competencia, ¿no? Y por tanto yo creo que aquí nosotros no tenemos que dejar pasar la oportunidad de ser fuertes, ¿no? Y por tanto la Unión Europea por esto apuesta por esa estrategia.
Claro, mira, ¿qué has comentado? Porque te iba a preguntar otra cosa, pero ya lo has dejado en el aire y es importante también poderlo reflejar aquí, sobre todo en el informe que ha salido también y hablando de los armadores en cuestión de Europa. ¿Sí? Podemos decir, somos importantes, sí, representamos el 32,8, o otros informes nos dicen casi el 45%, pero lo que vamos viendo es que como armadores, porque nosotros en general la comunidad europea entonces no destacamos mucho, o sea, como beso a nivel global, que son importantes, pero la mayoría están también, hemos de recordar, en manos que son extranjeras, sobre todo chinas, ¿no? De Costco Shipping, sobre todo en el puerto de Rotterdam y de Valencia, pero como armadores, esto también es interesante. Controlamos el 45%, pero vamos perdiendo el peso frente, sobre todo, a los constructores que son de China. Y nos podrías, a partir de aquí, nos puedes también indicar la relación de Estados Unidos y China con Europa en la economía azul y, sobre todo, en la capacidad que tienen entre ellos dos.
Bueno, en todo caso, tú hablabas también del puerto de Rotterdam. Yo creo que hay ejemplos, aparte del Rotterdam, sí, como el de Amberes, Brujas o el de Hamburgo, que realmente son destacables. Y en España, concretamente, todo lo que es el ámbito mediterráneo, tenemos puertos como Barcelona, Valencia, Algeciras, que también súper importantes. Y lo digo porque cuando tú hablas de la competitividad que tenemos, especialmente con el ámbito de Estados Unidos y especialmente en China, pues sí, yo creo que la Unión Europea, una de las cosas que está haciendo desde hace tiempo es justamente considerar a los puertos, a la vastuara de puertos, concretamente puertos marítimos e industriales, como infraestructuras críticas, que quiere decir críticas, infraestructuras que hay que cuidar, pues entre otras cosas, por ejemplo, el 70% del comercio exterior europeo pasa por puertos marítimos, es decir, nuestro 70%. Entonces, es importante que en estos momentos tener claro que hay que cuidar también nuestra industria, porque entre otras cosas también lo que estamos viendo es que en algunos casos concretos existe una especial atención por parte de la Unión Europea al papel de algunas empresas estatales y extranjeras que de alguna manera se están haciendo con partes de estas infraestructuras portuarias europeas. Y evidentemente, si consideramos que esto es una infraestructura crítica, pues hay que tenerlo muy en cuenta y con mucho cuidado. Por eso yo creo que la Unión Europea está reaccionando en ese sentido para garantizar con esas infraestructuras críticas las cadenas de suministro seguras, a reducir en otro caso también las dependencias externas, que esto podría pasar y en algún momento está pasando, y luego también fortalecer la industria europea en este ámbito. Yo creo que tenemos que apostar por nuestra industria y por tanto también mantener nuestra capacidad exportadora e importadora. Vuelvo a repetir, el 70% del comercio exterior europeo pasa por nuestros puertos marítimos y esto supone tenerlo en cuenta no solo en las estrategias sino en las acciones que se están haciendo en estos momentos. La Unión Europea está apostando por esto, hay una apuesta muy clara para modernizar nuestros puertos, a intentar aumentar la capacidad logística que tienen, para poder competir, como tú decías muy bien, digitalizar operaciones. Esto es otro elemento, que hay casos muy muy concretos en España que de digitalización de operaciones en el ámbito portuario que son muy interesantes, reforzar conexiones con el ámbito de la red ferroviaria o intermodales, otro elemento que es fundamental para poder garantizar esta cadena de suministros seguras. Y luego también, ¿por qué no?, atraer cierta inversión industrial interna también externa, que de alguna manera pues se vincule a la energía, al hidrógeno, a la tecnología, a la innovación. En este sentido, yo pienso que también la Unión Europea puede aportar mucho, porque hay empresas punteras a nivel europeo, y es todavía que cuando, por ejemplo, hemos estado con la COVID hace poco, en la pandemia, y vimos realmente pues que no solamente en este ámbito sino en otros ámbitos había una cierta dependencia, la Unión Europea está rectificando en ese sentido, porque hay que volver a tener el control de estas industrias y de estas infraestructuras críticas y sensibles, para que realmente la Unión Europea pueda ser independiente en estos ámbitos, ¿no?
Una cuestión, ya que lo has dicho muy bien, por ejemplo, los puertos pasan de ser nodos logísticos a hubs energéticos digitales e industrializados. Y como bien decía, pasa el 75%, 6 de las importaciones y el 73,7% de la exportación. También gracias, que no nos podemos olvidar, hasta ahora los Next Generation que se están acabando. Y los fondos también privados, ¿no? Que hay 159 fondos privados de economía azul que han invertido un capital de más de 3 millones de euros en total en estos 5 años, 11 millones. ¿Crees que después de los Next Generation hay visión para la inversión de futuro de Europa a los puertos y a la economía azul?
Perdona, ¿me repites la pregunta final?
Que me has... Sí, mira, ahora estamos en cierta manera se diría de los Next Generation, los puertos, y en general la política azul ha vivido también de los fondos que ahora se acaban. ¿Quieres decir que después también a través, y con 159 fondos privados, crees que sin esta ayuda puede también seguir adelante las políticas, por ejemplo, lo de la de los EDs, ¿no? Esto de las emisiones.
Yo creo que la Unión Europea en estos momentos, ese es un sector crítico, como decía anteriormente, y evidentemente, aparte de los fondos Next Generation, que han servido para un momento puntual donde se ha hecho un esfuerzo brutal, no solo en este ámbito, sino en muchos ámbitos, pero en ámbitos donde hemos encontrado que había unas debilidades, como puede ser en este ámbito, de ciertas estructuras, como decía antes, críticas, que parece ser pues que no hemos cuidado suficientemente, yo creo que ahora mismo la Unión Europea está apostando en el presupuesto. Esto también se está trabajando para poder nosotros tener la oportunidad de poder dar apoyo a este tipo de industria. Se puede dar apoyo de muchas maneras, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de economía azul, también estamos hablando también de energías marinas renovables, de pesca sostenible, de turismo marítimo,
claro,
como está diciendo.
Te lo digo
de la logística marítima, por ejemplo, inteligente, todo lo que es la apuesta por la tecnología en estos momentos, que puede ser aplicable a cualquier sector, también al sector que nos ocupa, es importante para no tener esta dependencia que estamos viendo que en el ámbito de la nueva de esta nueva tecnología, esta inteligencia artificial, esta innovación que en estos momentos está de alguna manera está explosionando en todos los sectores, también nosotros podamos ser competitivos en este sector, que es el sector de la economía azul y todo lo que tiene que ver con este sector crítico de los puertos europeos que nos abastecen.
Claro, porque mira, te voy a ser crítica, y esto es un argumento que siempre se dice, que en el año 20, en el año 50, todo tiene que ser cero emisiones y tal. Pero hay una cuestión, aquí, por ejemplo, y es un debate, el de los EDs, ¿no? Esto que, por ejemplo, cuando un buque entra ya en la Comunidad Europea tiene que pagar este impuesto. Entonces, y también, a su vez, la Comunidad Europea está financiando, porque, por ejemplo, Algeciras se ha quejado, ¿eh? Por ejemplo, en Marruecos no se paga y Algeciras estará desbajando, y con fondos europeos, y por ejemplo, que los puertos también, de por ejemplo, de Marruecos, no lo digo yo, se están financiando con Europa. Aquí hay un doble juego, hay algún interés que nosotros se nos haya pasado por alto, que es lo que no sigo en el pie, que muchas autoridades portuarias no tienen el pie, pero lo están comentando.
Yo creo que en estos momentos está pasando, como ha pasado, por ejemplo, en otro ámbito, como es el de la agricultura con el Pacto del Mercosur, que en un momento dado, pues la Unión Europea, en esta campaña que llevamos ahora los últimos 5 años, de intentar buscar nuevas alianzas con otros sectores, otros ámbitos, otros países, para romper las alianzas tradicionales, porque nos han fallado, porque de alguna manera, por ejemplo, con Estados Unidos estamos viendo que este aliado que teníamos seguro después de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera ahora mismo con la guerra de los aranceles, con otras disputas que de alguna manera pues ha cuestionado la Unión Europea directamente, etcétera, etcétera, lo de Groenlandia, etcétera, nos hace pensar, y estamos por ello, pues buscando otras alianzas para diversificar nuestras dependencias estratégicas y también poder diversificar nuestras políticas industriales,
claro.
¿No?
El hidrógeno, por ejemplo.
A veces pasa, Ana, que claro, cuando haces este tema, pues claro, hay que hacer compensaciones a terceros que algunas veces perjudican, y esto por eso da esta imagen de tirarnos un tiro a nuestro propio pie, porque a veces también no se hacen las cosas o no se explican las cosas bien, ¿no? Y también puede ser que no se hagan de todo bien, ¿no? En todo caso, estamos en una era de nuevas alianzas a nivel mundial, y lo vemos actualmente. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en este sentido es, por ejemplo, el abastecimiento del combustible, del petróleo, etcétera, que también ahora todo el mundo descubre, oye, esto nos llega por barco. Pues claro que sí. Es decir, que estamos dando una importancia al transporte marítimo justamente por el conflicto que tenemos, donde hemos puesto encima de la mesa otra vez más pues la importancia que tiene, que a veces nos pasa desapercibida, no solamente en la ciudadanía, sino incluso a veces en las políticas que estamos realizando, ¿no? Entonces, yo pienso que es un momento también ahora mismo de cambio de paradigma, y donde tenemos que tener claro nuestra postura por parte de la Unión Europea. También es verdad que la Unión Europea, 27 Estados miembros que no siempre están de acuerdo en las mismas prioridades, en la misma intensidad, y lo hemos visto no solo en este ámbito, sino en otro ámbito. Lo que tú decías es una evidencia, donde hay a veces hay una sola voz en la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea hay varias voces, ¿no? Y eso a veces debilita el proyecto europeo y debilita las decisiones en un mundo que va muy rápido, y nosotros necesitamos tiempo para tomar decisiones.
Lo tenemos que dejar aquí. Podem parlar-ne de tot això un altre dia. Moltes gràcies a tots dos per atendre'ns aquesta tarda i estar aquí amb nosaltres a Arran de Mar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I ara anem fins al Maresme per conèixer les últimes notícies des del Club Nàutic d'Arenys, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, sempre periòdicament des d'aquí a Arran de Mar fem aquestes seccions parlant de l'actualitat de diferents clubs nàutics de Catalunya. Des de Ràdio Arenys parlem amb el Club Nàutic d'Arenys de Mar, i per això tenim en línia a la seva gerent, a la Pilar Rodríguez. Pilar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, Pilar, fem aquesta xerrada, aquesta secció parlant de l'actualitat, de l'actualitat aquí al Club Nàutic, que, com sempre, estic segur que és gran i que és intensa, Què és el que teniu més rellevant ara mateix entre mans, Pilar?
Doncs ara mateix el més rellevant, ara ja estem encarats amb els casals d'estiu, que ja estan les inscripcions obertes, que en fem dos, en fem un aquí al club, a les instal·lacions del Club Nàutic, i uns altres a les instal·lacions a la base nàutica. Ho encarem ja doncs de cara a l'estiu, no? Doncs aquestes activitats de la base nàutica, que també la tenim oberta per donar doncs servei a tot el públic, no? De lloguer de caiacs, de pàdels, de fer activitats al mar, que ara ja surt el sol i ja venen ganes de fer aquestes coses.
I tant. Sí, home, sens dubte, quan veu bon temps, a veure, el mar s'hi pot anar sempre i amb seguretat i ben equipat, la gent que li agrada hi va tot l'any, però és veritat que quan fa sol, quan fa bo, i sobretot la mainada, doncs és més factible, diguem-ne, poder-ho fer de cara al bon temps, això.
Sí, per això, vull dir que després d'aquests dies que hi ha hagut així una mica de pluja, una mica de fred, ara que ja comenci el bon temps, això dona més ganes d'anar-te'n fins a la platja i de gaudir de les activitats nàutiques, i tant que sí. Després també continuem, com sempre us dic, amb el Club de Mar, fent les activitats que ja us vaig explicar moltes vegades, continuem amb els iogues, amb els pilates, amb el rem, a tothom, la gent que tingui ganes de remar, tenim la secció de rem que està en auge, que es diu, que estem creant doncs també la secció de competició femenina i la masculina, a part de les dels lúdics que ja tenim, com sempre, no? Però que sí, sí que hi ha molta gent que ho està provant i els agrada molt això de remar també.
Fantàstic, home, això és molt positiu, Pilar, perquè aquí a Arenys, que tenim el club de Arenys, el club de rem d'Arenys, que competeix i que de tant en tant també els seguim per la ràdio, esperem també poder seguir el Nàutic amb regates de competició, i fer això, alguna regata que hi hagi i que competeixin els dos clubs d'Arenys, això ho estem esperant des de fa temps.
Sí, a veure quan és. De moment, doncs, anem fent. Comencem a fer les nostres competicions, però poquet a poquet, que vagin entrenant i que s'ho passin bé, sobretot, que gaudeixin molt.
I tant, això és important. Anar a poc a poc i bona lletra, i sobretot gaudir-ne, perquè si no se'n gaudeix, malament rai.
Sí. I venim també d'un cap de setmana que hem tingut moltíssima activitat, perquè hem tingut el campionat de Catalunya d'ILCA, i a més, aquest campionat de Catalunya ha durat dos caps de setmana, i en el següent cap de setmana també ha coincidit amb la regata de creuers de la Ballester, i per tant aquest últim cap de setmana doncs hem tingut moltíssima activitat, hi havia moltíssima gent aquí participant en el campionat de Catalunya d'ILCA, i vam tenir, doncs vam fer uns llocs molt destacats, no? Vam quedar doncs primer al Marc Avara amb la categoria absoluta, i vam tenir també dos segons llocs, no? De la Laura Molina i del Bàldic, o sigui que molt bé, hem estat molt contents, i a més el temps ens ha respectat, ens ha deixat fer les regates quan tocaven, i no hem patit ni per molt ni per poc, o sigui que tot ha sortit superbé aquest cap de setmana.
I tant, i això també, clar, no depèn de ningú, el temps que faci, però quin goig poder dir que s'han organitzat això, aquestes regates, la Miri Lledó, també la Jacinto Ballester, i que el temps ha sigut l'ideal per poder-ho fer,
Sí, perquè sempre estàs patint, per més o per menys, necessitem lo necessari, ni massa ben ni massa poc, perquè si no, doncs no es poden fer les proves adients. I a més també estem contents per en Lucas, que en Lucas, com sempre, que sempre destaca, i en Lucas, doncs, s'ha classificat per al campionat europeu que tindrà lloc aquest estiu al juny a Polònia. O sigui que estem molt contents també per ell, estem superorgullosos d'en Lucas.
I tant, sempre també la Mònica Azón, la coordinadora esportiva del Nàutic, també ens va comentant tota la informació esportiva destacada del Nàutic, que déu-n'hi-do el nivell esportiu que té el Nàutic, amb Optimist, amb Ilka, amb Ilka 4, Ilka 7, amb qualsevol disciplina de la vela. La Mònica Azón, la coordinadora, ens ho va explicant. Ara que no ens sent, Pilar, la Mònica, què us aporta el fet de tenir-la amb ella, de tenir una persona amb tanta experiència que la vela i el mar és la seva vida, és la seva passió, què us aporta tenir-la amb vosaltres com a coordinadora esportiva, ara que no ens sent?
Bueno, doncs tenir-la com a directora esportiva, la Mònica el que té és que ella ha viscut doncs tot aquest món, i ella sap el que és competir, perquè evidentment ella ho ha guanyat tot, i sap el que necessiten sentir els nens, no? Que el que vulgui competir ha de saber que ha d'entrenar molt i el que ha de fer, i el que no vulgui competir, el que vol la Mònica i com vol el Club Nàutic és que la gent s'ho passi bé, que tingui ganes de passar-s'ho bé. Que sigui totalment necessària i que realment sigui doncs per millorar el port, però si és alguna cosa doncs que té que perjudicar com a seguretat, doncs jo crec que és millor de sentar-nos i parlar-ne i buscar alternatives i intentar fer-ho d'una altra manera, no? Jo crec que el que està fent el Carles és important, és molt important que tothom sàpiga el que es vol fer, perquè no tothom coneix el port, no tothom sap què és un martell ni quines conseqüències pot tenir, no? Fins si no ho vius, no ho pots saber-ne. Llavors el que està fent el Carles és explicar-ho a tothom, sigui navegant o no sigui navegant, perquè això té repercussions no només pels navegants, sinó també pel poble d'Arenys.
I tant, i ara ho deies, Pilar, no tothom coneix el port. De fet, hi ha molta gent que potser, mira, amb sort, venen a passejar quan és estiu, fan una volta, si troben algun restaurant doncs hi poden dinar, però tampoc no és el centre de la Riera, que tothom se'l troba en un moment o altre quan passeja, diguem-ne que hi has d'anar expressament, i no tothom ho fa, no tothom té en el cap, exactament els espais del port, els molls, els dics, on són, què representen, on esteu vosaltres, on està el club de pesca, és tot un món, com un submón d'Arenys al port, que per entendre'l, per conèixer'l, hi has d'anar-hi, i no tothom hi baixa, per tant és important explicar-se.
Clar, 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 per això dic que a vegades en fem servir també algunes paraules que quan dius un martell, la gent no es pensa un martell, doncs una eina, no? Mm-hmm. Un martell com si fos una eina. I llavors per això dic que és molt important la tasca que està fent el Carles en aquest sentit d'explicar a la gent de què significa això i en què repercutiria en el port d'Arenys i en els usuaris d'Arenys i a tots els vilatans d'Arenys, perquè també afectaria a nivell visual, no? De si posen les embarcacions aquestes. Però ja et dic, esperem arribar a que hi hagi una entesa i que finalment doncs, facin el que sigui superconvenient per totes les parts. Jo crec que han d'escoltar tots els usuaris del port, mm-hmm. que són els principals que perjudicats en aquest sentit, no?
I perjudicats o no, en qualsevol cas, sou els que ho sabeu, els que passeu per allà amb vaixell cada dia, els pescadors, vosaltres, els usuaris del port, sou bàsicament els que navegueu i sabeu quan hi ha mala mar o que costa o no costa entrar a port, les condicions, és a dir, jo no ho sé, jo ho desconec, això qui ho sap és la gent que navega.
Exacte, exacte, és això. És que qualsevol que li expliquis el projecte acaben veient que nosaltres pues, tenim raó, el que estem explicant és així, quan es navega, naveguem de la mateixa manera i quan hi ha temporals i has d'entrar als ports, has d'entrar, hi ha ports que no pots entrar-hi quan hi ha temporal i al d'Arenys sempre hi pots entrar. Mm-hmm. Llavors, el que volem és que continuï sent un dels ports que quan hi hagi temporal, les embarcacions que vinguin, siguin les de casa o siguin les de fora, perquè pots trobar amb un temporal quan estàs fora. Ja ho sabem que quan hi ha mal temps no surts a fora, no, i has de ser conscient i no sortir. Mm. Però et pots trobar que estàs a fora navegant i que de cop i volta hi hagi un canvi de temps i hagis d'entrar al primer port que trobis. Mm-hmm. I a vegades et trobes ports que és impossible entrar, en canvi el d'Arenys sí que pots entrar. Ara mateix ara pots entrar. Si construeixen aquest martell com estava en el projecte, doncs no podràs entrar, no podràs. Mm.
Farem seguiment d'aquesta qüestió. Pilar, no sé si ens queda alguna altra qüestió d'actualitat que hàgim de comentar d'aquí del Club Nàutic.
Doncs no, ja dic que continuem sempre amb totes les activitats que us vaig explicant periòdicament i que us anirem informant de les coses que anem organitzant.
Perfecte, doncs al cas estarem d'aquestes qüestions que aneu fent des del Club Nàutic, de tota l'actualitat. Pilar Rodríguez, la gerent del Club Nàutic d'Arenys de Mar, moltes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar i estem en contacte. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, fins un altre dia. Adeu.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio d'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'Ajuntament obre dues línies de...